Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, i amb l'equip que l'acompanya, un equip que encapçala el Toni Olivella, que és l'home, diguem-ne, de la tecnologia. Els altres mirem de ser una mica creatius, ell és l'home de la tecnologia, ajudat pel Marc Pujol, que quan convé, doncs, dona un cop de mà. Que per això està, això vol dir ajudar, no? I quan s'acaben aquestes explicacions que faig cada setmana aquí a Ràdio Vilafranca, doncs entrem en la fase tecnològica de penjar totes les meves explicacions a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca i que se n'encarrega la Goretti Martínez. Aquest és l'equip que fa possible aquest 5 a la setmana. I un complement important de tot això que us estic explicant és la música, i sabeu que sempre comencem amb una cançó. I com que aquesta setmana que entrem és la setmana que és l'última d'estiu, doncs hem trobat una cançó del Mishima que ens sembla que pot anar bé per il·lustrar totes aquestes coses, perquè porta per títol En arribar la tardor.
En arribar a la tardor, l'Enric va tornar amb ell la certesa que la farien mamà. I va fer un fill, però de seguida es va espantar, i ella ser mare l'omplena, però també de mal de cap. Diu que l'Enric segueix amb la colla. Diu que l'Enric es fot fins al cul de tot. Tardor, Enric va tornar, potser fent de pare ja no hauria de treballar. L'Anna es va primar i ha tornat a sortir de festa. Enric no pot amagar l'odi que sent quan ella torna de dia. Diu que l'Enric ara és un tros de pare i que en canvi l'Anna mai se sap ben un pare. Diu que l'Enric li ha descobert uns missatges. Finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el nen.
16 de setembre del 1782, el dia que mora a la ciutat italiana de Bologna el castrato Farinelli. Farinelli es deia en realitat Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi. Era d'una família noble, però anada una mica a menys, i que d'alguna manera va trobar en aquesta història dels castrati doncs, la solució de la seva vida. Perquè, de fet, en aquell temps la castració, evidentment, estava prohibida, però la justícia, diguem-ne, feia la vista grossa, i moltes famílies pobres, que n'hi havia, ni moltes, a la zona de Nàpols, el que feien era agafar un dels fills, portar-lo a operar, per dir-ho així, a castrar, a capar-lo, i aleshores, doncs, posar-lo a cantar. I, bueno, si el noi sortia, que era un bon cantant i tenia una bona veu i tot això, doncs mira, la família que se n'aprofitava, direm-ho així, no? El Farinelli, com dic, era d'una família de noblesa, però una noblesa vinguda a menys. Per això tots els seus biògrafs diuen que ell no va ser d'aquests que el van portar allà, sinó que ell va patir, i aquesta era l'explicació que s'hi donava, una caiguda d'un cavall que el va deixar lesionat i que va fer falta, va fer necessari que fos castrat, com la gent va acabar creient-se, no? Va acabar amb això. Naturalment, en Farinelli va ser enviat a un conservatori reservat a l'entrenament d'aquests castrati, on se'ls entrenava la veu, on te rebien lliçons de composició i que, a més d'improvisació, i de seguida va començar a sobresortir. I com que resulta que tota aquesta estada en aquest lloc ho havien pagat uns nobles, uns mecenes, que eren els germans Farina, doncs ell va canviar el nom aquest de Carlo Maria, Michelangelo, Nicola, Broschi, per Farinelli, en homenatge a aquests senyors. El van posar sota la tutela de Nicola Porpora, un compositor de música, que va aconseguir que la seva gran veu, la veu de Farinelli, doncs es fes famosa a tota Itàlia com il ragazzo. El 1720 va fer la primera actuació en públic amb una òpera, Angelica e Medoro, del propi Porpora. Després va venir la representació a Roma, la presentació, vaja, més ben dit, a Roma, amb Eumene, també una obra del seu mestre, del Porpora, i que en la qual doncs tenia un repte difícil que el va fer molt famós, de totes maneres, perquè a l'orquestra hi havia una trompeta i en un moment determinat, posat a la partitura, doncs la trompeta intentava fer la nota com més alta millor i el Farinelli també com més alta millor, i quasi sempre guanyava el Farinelli, que amb el temps doncs es va anar especialitzant en papers de dona, com la d'Adelaide, també amb una òpera del seu mentor del Porpora, que a més el va promocionar i el va fer actuar a Viena i a Venècia el 1725. Després cantaria a Bolònia, on va conèixer un cantant bastant més gran que ell, 15 anys més gran que ell, Antonio Maria Bernacchi, que li va completar tota la seva formació i li va permetre anar fins a Viena, on es va presentar i va cantar davant de l'emperador Carles VI, que li va aconsellar que abandonés l'estil aquell de bravura, es deia en italià, de Porpora, molt arrebatat, i que busqués formes més simples i més patètiques, si convé, d'expressar-se. El noi li va fer cas, va viatjar a Londres a ajudar un grup que suposaven a Handel, que llavors era el que tallava el bacallà a les Illes Britàniques, muntant una òpera. Va debutar al teatre Lincoln Fields amb l'Artaxerxes, com també del Porpora, però amb intervenció del seu germà. I el 1737 es va produir un canvi en la seva vida. El noi havia d'anar cap a Espanya. Primer va dir que passaria uns mesos per França, on es va estar uns mesos, com deia, cantant per Lluís XV. I finalment va anar a Espanya, i aquí, que venia per estar-s'hi uns quantes setmanes, doncs va acabar vivint-hi 25 anys. Per què? Perquè la reina, l'esposa de Felip V, llavors era el rei, el Felip V, que patia una depressió melancòlica, va considerar que la veu de Farinelli calmava el rei, li donava poder, i fins ho va fer. I aquest noi doncs va estar durant 20 anys, com dic, cada nit cantant perquè el rei, o sigui, cantant-li perquè s'adormís el rei, per dir-ho així en senzill. El rei agraït doncs li va donar poder, el va nomenar ministre, li va fer construir un palau a Aranjuez per ell, el Palacio de Farinelli, que es diu, i després, a més, el va nomenar director del Coliseu del Bon Retiro de Madrid, del Coliseu d'Aranjuez, on muntava obres amb la col·laboració del Metastasio, de Pietro Metastasio, que era el llibretista, i que va fer òperes i va aconseguir el rang de cavaller. A més, va dirigir el Col·legi Real de Santa Bàrbara, de nens músics, que popularment s'anomenava la Casa de los Capones, perquè, bueno, era això, que formaven, diguem-ne, castrati. Allà hi vivia Domenico Scarlatti, que també es va relacionar bastant amb Farinelli, i quan el rei Carles III va pujar al tron, el Farinelli va considerar, l'any 1760, va considerar que hi havia fet prou feina, ja tenia prou diners, i se'n va anar cap a Bolònia amb el seu lletrista de confiança, Metastasio, continuant composició fins morir pocs mesos després, el 16 de setembre de 1782, com hem dit al començament. I com que parlem d'aquest personatge del Farinelli, evidentment és un personatge que crida l'atenció i que ha sigut motiu d'alguna pel·lícula que altra, una porta precisament el nom de Farinelli, i d'aquesta pel·lícula hem tret una cançó de l'òpera Cleòfide, que es diu Generoso Risogatli Ocore, que canta en Derek Leck Ragin. Aquí teniu, doncs, aquest record, aquest homenatge al mític Farinelli. De setembre del 1916, el dia que el pilot d'aviació alemany conegut com el Baró Roig, Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, fa el seu primer combat i, diguem-ne, fot en l'aire, tira a terra, el seu primer enemic, el seu primer avió enemic. El Manfred von Richthofen aquest va ser un gran aviador, un heroi alemany que anava amb uns vaixells de la amb uns avions de la primera època, un biplà Albatros i un triplà Fokker. Era el major de tres germans d'una família molt aristocràtica, molt rica i terratinent. El seu pare, heu de pensar que era un càrrec important dintre de la cavalleria prussiana, en concret, com a cap del regiment d'Ulans del número 12, i el Manfred i el seu germà doncs, van voler seguir els passos del seu pare, van entrar a l'exèrcit imperial, van entrar a la cavalleria i es van, diguem-ne, d'alguna forma decebre, perquè tot i que van pujar i van arribar tots dos a tinents i tot això, amb la vinguda de la Primera Guerra Mundial la cavalleria va quedar francament obsoleta i els nois doncs van decidir, especialment el Manfred, van decidir passar a la infanteria. Però allò de les trinxeres, bé, que feien pudor i que no hi era molt avorrit i molt d'això, i per tant no va tenir cap inconvenient en ràpidament passar de la infanteria a l'aviació. Una aviació que va ser la gran novetat d'aquella Primera Guerra Mundial i que va suposar un augment en la utilització i la producció d'avions. Penseu que quan comença la Primera Guerra Mundial, diguem-ne que Alemanya, tota una Alemanya, té més o menys uns 300 avions. Cap al final de la Primera Guerra Mundial ja en tindrà 150.000. En Manfred no va destacar a l'Acadèmia d'Aviadors, no va destacar, però després, quan va començar a volar i quan va començar a combatre, tot i que inicialment el van destinar a fer observacions i a fer fotografies des de l'aire, va demostrar de seguida la seva gran capacitat, diguem-ne, de lluita. Per això va ser decisiu la seva trobada amb l'aviador, que llavors era mític, Oswald Boelcke, que el va seleccionar pel seu esquadró de luxe, per dir-ho així, l'esquadró de caça Jasta II, i que, com dèiem, el 17 de setembre de 1916, durant el seu primer combat al cel de Cambrai, a França, va abatre el seu primer avió. Ràpidament va destacar, avió enemic, naturalment, ràpidament va destacar per la seva agudesa visual i el seu valor, i es va convertir en un any pràcticament en el millor aviador de l'Alemanya Alemanya a la Primera Guerra Mundial, superant amb victòries, fins i tot amb victòries, em refereixo amb avions abatuts, el seu jefe, el Boelke aquell, arribant ell a 40, que és un rècord que fins a llavors ningú havia assolit. I amb aquests 40, doncs, fotent a terra algun dels líders o algun dels pilots destacat de l'aviació britànica. Fruit d'aquest èxit, el 1917 el van passar a comandant del grup selecte la Jasta 11, conegut com el Circ Volador, perquè cada un portava l'avió pintat d'un color diferent, eren 14 avions, i ell portava un avió pintat de vermell, i per això li van començar a posar el Baró Roig, el Barón Rojo, que diuen en castellà, perquè així els rivals, doncs, que sabien de la seva capacitat, doncs, juguessin una mica amb desavantatge. Va dirigir un total de 58 missions amb èxit, que van fer caure 80 avions, un rècord que tampoc cap grup o cap bàndol de la d'això havia tingut durant la guerra. Mesos després va rebre el comandament de la primera ala de caça de la història, ja la primera, diguem-ne, el primer regiment d'avions que es va constituir a Alemanya, la GJ1, amb 4 o 5 grups d'aquests petits, i que va arribar a enfonsar, sí, o a tirar a terra 644 avions amb 56 baixes ells, és a dir, només van caure 56 avions enfront dels 644 que ells van fer caure. Una com model de rendiment, no? Tots els membres van rebre la Creu del Mèrit. Però arribem al 6 de juliol de 1917 i en un d'aquests vols el Manfred, el von Richthofen aquest, rep una bala perduda que li entra al cap, li lesiona lleument, però li lesiona el cervell, però ell diu que vol tornar a volar. Se'n ven el cap i amb el cap embenat durant unes setmanes vola sense prendre precaucions ni res, amb un Fokker triplà que també ha pintat de vermell. I amb tot això arriba el dia 21 d'abril de 1918, en el qual, doncs, ell que està volant s'enfronta amb un aviador canadenc, Roy Brown, i l'avió cau a terra. Clar, només ell podia explicar el que havia passat, i tothom va atribuir la seva caiguda o la seva derrota a l'acció del militar canadenc aquest, de l'aviador canadenc Roy Brown. Però, pel que sembla, no. El que va matar el von Richthofen va ser un tret disparat des de terra per un soldat d'infanteria australià, William John Snowy Evans, que va disparar i la bala va travessar la cabina, li va entrar pel costat dret del pit, li va destrossar el cor, l'aorta, la vena cava i tal, i en 2 minuts el noi estava mort. Evidentment, l'avió va caure, però va caure en territori enemic, però fixeu-vos com era l'esperit d'aquell moment, que el Richthofen, el Baró Roig, va ser enterrat amb tots els honors militars pels britànics. Els britànics el van reconèixer, li van retre tribut i el van enterrar portant-lo a ombros entre tots i tirant salves a l'aire amb honor d'ell i tot això. Per què? Home, doncs perquè en von Richthofen, agradi o no, va ser una gran figura de l'aviació. Una figura que amb el temps es faria famosa i que portaria, doncs, per exemple, el més destacat de la seva memòria és que el Snoopy, el Charlie Brown, a les tires de l'Snoopy, es converteix en un obsessionat del seu Barón Rojo, del seu von Richthofen, que va fent amunt i avall. I fins al punt que els Coasters, un grup de soul dels Estats Units, en el seu moment, i gràcies a aquesta tira del Charlie Brown, li van dedicar una cançó que porta per títol Yakket i Yak, però que és més coneguda com a Charlie Brown i que es va fer famosa fa uns anys a casa nostra. Aquí teniu, doncs, de Coasters, Charlie Brown. Fi, fi, fa, fa.
Everybody always picking on me.
That's him on his knees. I know that's him. Yelling 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown. Charlie Brown. He's a clown. That Charlie Brown. He's gonna get caught. Just you wait and see.
Why is everybody? Everybody always picking on me.
Who's always writing on the wall? Who's always goofing in the hall? Who's always throwing spitballs? Guess who?
Who, me?
Yeah, you.
Who walks in the classroom cool and slow? Who calls the English teacher daddy-o? Charlie Brown, Charlie Brown. Clown, that Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see.
Why's everybody always picking on me?
De setembre del 2012, el dia que a Madrid mora el dirigent comunista espanyol Santiago José Carrillo Solares, més conegut com Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era fill d'Astúries, fill de Venceslao Carrillo, un fonador d'uns alts forns i un militant del PSOE i de la UGT, que en un moment determinat es va convertir en dirigent nacional i tant del PSOE com de la UGT, i que, per tant, va haver d'agafar la família amb els seus 5 fills i traslladar-se a Madrid, on es va instal·lar, no amb gaires luxes, al barri de Cuatro Caminos, on viuran, doncs, de lo que els hi paguin, lo que els hi pagui el partit. El Santiago, de fet, serà alumne del grup escolar Cervantes, que està vinculat a la institució lliure d'ensenyament, però completarà la primària i quan el seleccionin per fer el batxillerat, la família no podrà pagar els drets d'examen i el nen haurà de deixar els estudis, posar-se a treballar. Uns estudis que reprendrà uns anys després, mentre ja llavors està instal·lat com a treballador amb una impremta. I ja està afiliat a les Joventuts Socialistes d'Espanya i a la UGT. En aquell moment encara no existia el Partit Comunista. El 1930 estudiarà periodisme i col·laborarà amb el diari El Socialista, on li encarreguen la informació parlamentària, que li permetrà conèixer, doncs, els polítics i fer-se amic de la minoria revolucionària del Partit Socialista i també els periodistes, com Fernández Flores, Víctor de la Serna, etc., que el ajudaran en la seva formació. El 1934... serà elegit secretari general de les Joventuts Socialistes i es vincularà al grup minoritari dels revolucionaris dintre del PSOE que dirigeix el Largo Caballero, enfrontat amb el Besteiro. Ell intentarà unificar les Joventuts Socialistes i aquestes altres que tenen, doncs, una arranca o un vessant més comunista, i intentarà també que Izquierda Comunista entri en el PSOE i participarà a la revolució de 1934, on serà detingut i portat a presó, fins que la victòria del Partit Popular, del Frente Popular, més ben dit, no del partit, sinó del Frente Popular, a les eleccions del 16 de febrer de l'any 36, el traurà de la presó. Aleshores, quan d'això ingressarà en el Partit Comunista, bueno, la Internacional Comunista d'Espanya, que l'enviarà a Moscou perquè negociï, doncs, la transformació en el Partit Comunista i per mirar de fer una federació de joventuts socialistes que fos pròxima, propera al PSOE i que s'adherís a la Internacional Juvenil Comunista, no? Tornat a Espanya, doncs, deixa de banda els trotskistes i ell potencia ja el Partit Comunista. El cop del 18 de juliol, la revolta de Franco, l'enganxarà a París i ell ràpidament decidirà tornar a Espanya, passarà per Irún i a Sant Sebastià, s'incorporarà a l'exèrcit republicà, marxant cap a Madrid, ja nomenat capità. El dia 6 de novembre de 1936, els franquistes estan ja pràcticament a les portes de Madrid. El govern marxa cap a València per garantir-se que no els enganxaran. I el Carrillo es queda a Madrid ja com a militant i dirigent del Partit Comunista d'Espanya, integrant-se a la Junta de Defensa de Madrid, que el nomenarà conseller d'Ordre Públic. I serà el moment en què ell plantejarà una acció que el perseguirà durant tota la seva vida. Ell veu que la ciutat, Madrid, és possible que caigui en mans dels franquistes. I com que les presons de Madrid estan tan plenes de franquistes detinguts i franquistes arrestats allà dintre i tot això, que si llavors els lliberen, això desequilibraria l'equilibri de forces, valgui la redundància, l'equilibri de forces entre els revoltats i els de la República, els partidaris de la República. I llavors què fa? Organitza unes caravanes d'autobusos per portar tots aquests presos franquistes o de dretes, diguem-ne, cap a fora de Madrid. Els fa sortir, però llavors què passa? Que quan arriben a l'altura, el primer dia que fa un comboi d'aquests, el primer dia que arriben a l'altura de Paracuellos, doncs desvia el comboi i fusella a tots els que ho porten. I al cap de dos dies després, repeteix l'acció a Torrejón de Ardoz. És a dir, que fa una purga així mig amagada i que, com deia, el perseguirà durant tota la seva vida. Però, bueno, finalment, com que el front de Madrid s'estabilitza, ell abandona la Junta de Defensa i es dedica a la política, a direcció política de les joventuts. I quan acaba la guerra marxarà cap a França per la frontera catalana, passarà a Bèlgica i d'allà anirà a Moscou, on Dolores Ibarruri és nomenada secretària general i li encarrega que organitzi el PC, el Partit Comunista d'Espanya, a dintre de la nació. Ell ho farà, organitzarà la política, el partit polític, però el que farà primer és aturar un projecte d'invasió de la Vall d'Aran i organitzar els maquis, que fins al 1949 aniran donant la tabarra aquí. Serà nomenat ministre sense cartera del govern republicà a l'exili, el govern de Josep Giral, i doncs escudejarà amb Tito, amb Stalin, que per cert li aconsellarà infiltrar els sindicats verticals franquistes per poder anar bé, i quan Espanya entri a l'ONU el 1955 amb el vot favorable de la URSS, Santiago Carrillo diu: aquesta és la meva, i aleshores ell procura suavitzar tota la història per poder aconseguir que el Partit Comunista deixi de ser allò, el partit dolent que mata gent i totes aquestes coses. La passionària li deixa fer, ell ho va suavitzant, i a partir de 1968, quan s'envaeix Txecoslovàquia, es distanciarà de la URSS i crearà, junt amb Enrico Berlinguer i amb el francès Georges Marchais, crearà el que se'n dirà l'eurocomunisme. Mort Franco, el 1976, tornarà en secret a Espanya, serà detingut, allò, la història de la peluca, etc, etc, que tots ja coneixem, fins que, com dèiem al principi, doncs el dia 18 de setembre de 2012 mori a Madrid el que és el dirigent màxim del comunisme castellà o espanyol durant tot aquest temps, Santiago Carrillo. I com que Santiago Carrillo, si alguna cosa tenia, era que era combatent, era allò, no s'arrugava, doncs hem buscat una cançó de Rolando Alarcón, que porta per títol A la huelga, en homenatge a aquest senyor que va fer totes aquestes històries i que va permetre, doncs, en el fons també, la transició espanyola. Santiago Carrillo.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Dinou de setembre de l'any 1958, el dia que a la localitat occitana de Sant Rafeu, Sant Rafel, mora el polític català i president de la Generalitat de Catalunya a l'exili, Josep Irla i Bosch. Josep Irla i Bosch era natural de Sant Feliu de Guíxols, el fill més gran dels tres que va tenir en Josep Irla i Rovira, que gràcies a haver anat a l'Escola d'Arts i Oficis i a la seva autoeducació, diguem-ne, va aconseguir entrar al món dels negocis i de la política també, però de moment dels negocis, creant una societat, Josep Irla i companyia, que dirigia amb els seus germans i que va crear una fàbrica de taps de suro, a Sant Feliu de Guíxols és tradicional, i va consignava vaixells com a agent de duanes, mentre es va casar amb Florència Bas, de qui no va aconseguir tenir fills, però amb qui va, finalment, adoptar dues noies. Des del punt de vista polític, a casa seva, doncs, es respirava republicanisme i es respirava federalisme. El seu pare havia impulsat, i ell li va ajudar, el Centre Republicà Federal Català de Sant Feliu de Guíxols, també una lògia maçònica, la Gessòria, i també un seminari al programa. El 12 de novembre de 1905, quan es produeixen les eleccions municipals a tota Espanya, ell sortirà elegit regidor pel Centre Republicà Federal aquest i al cap d'un any doncs, aconseguirà l'alcaldia que exercirà des del 1906 al 1910. Però quan mori el seu pare, que havia aconseguit ser diputat provincial, ell es presentarà a les eleccions per aquest escó i les guanyarà sense rivals i anirà sent reelegit fins que arribi la dictadura de Primo de Rivera. Abans, però, participarà amb la mancomunitat d'Enric Prat de la Riba i després del seu successor, Josep Puig i Catafal. Quan el cop d'estat de Primo de Rivera s'acaba i es proclama la República, el president Macià el cridarà i el nomenarà comissari delegat de Girona, de tota la província de Girona, on lluitarà especialment per la cultura. Quan es facin les eleccions a la Diputació Provisional de la Generalitat que portarà o que porta la d'allò de la República, ell es presentarà i tant ell com companys, Girla i companys, seran triats vicepresidents sota la presidència de Josep Carner. El seu treball de tots aquests junts crearà, doncs, donar peu a l'Estatut de Núria del 9 de setembre de 1932 i la seva integració en el Partit Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya. A les eleccions que venen després, el 20 de novembre de 1932, serà el cap de la candidatura per Girona i serà el candidat de tota Catalunya que obtingui més vots. En concret, tindrà més de la meitat dels vots que tenen, que influeixen en ell, clar, i serà, per tant, el més votat a Catalunya. Ocuparà càrrecs com el conseller de Governació, que el nomenarà el president Macià, però una infecció que té de crònica l'obliga a ser substituït per Joan Selves. Ell, quan es curi d'aquesta infecció que ha tingut aquesta recaiguda, doncs passarà al govern de Madrid com a director general d'Indústria amb els governs de Zanya i de Lerroux. Quan es restitueixi el govern de Catalunya després dels fets d'octubre, el cridaran i el nomenaran director general d'Assistència Social fins que dimiteixi, perquè entra la CNT al govern i ell no vol saber res amb la CNT, i quan la CNT marxi ja tornarà, diu. Almenys això és el que diu. A l'1 d'octubre de 1938, i ja en part de la Catalunya històrica ocupada pels franquistes, serà elegit president del Parlament de Catalunya en la seva darrera sessió que faci aquest organisme en terra catalana. El 28 de gener del 39, és a dir, 2 mesos després, iniciaran l'exili, ell i la seva família, i passaran a residir a Boló, al Rosselló, i després a Ceret, al Vallespí, on farà una... tornarà, per dir-ho així, a la indústria del suro. Serà detingut pel règim de Vichy, però aconseguirà escapar-se tornant a Ceret i totes aquestes coses. Ja des de l'exili, quan és afusellat Companys, li diuen que, perquè, clar, ell és el president del Parlament i, per tant, es converteix en el 124è president de la Generalitat de Catalunya, li diuen per emigrar cap a Amèrica, perquè, home, no està clara la situació, i ell s'hi nega i es trasllada a viure a la regió francesa del Var. Des de la clandestinitat, en aquell mateix 1945, i un cop s'acabi la guerra, o la guerra mundial deixi d'afectar a França, nomenarà un consell assessor de la presidència que unifica el seu, diguem-ne govern, però bueno, no governa, però diguem-ne govern, el seu govern amb el Consell Nacional de Catalunya que havia creat el president Companys durant l'època aquella, i mirant de reunir-los. A més, farà un memoràndum a la ONU on denunciarà el dictador Franco i demanarà que sigui condemnat per aquest organisme, evidentment sense èxit, mentre que als anys 50 es dedicarà a crear delegacions catalanes a Hispanoamèrica per poder relacionar tots els catalans de l'exili. Però mora Fabra, moren Robert i Virgili, els seus col·laboradors més directes, i el 1954 ell anomenarà Tarradellas com a conseller primer i uns mesos després li enviarà la seva carta de renúncia demanant que s'elegeixi un substitut que naturalment serà Josep Tarradellas. Ell passarà una bellesa, doncs, honorable, no memorable, però sí honorable, a la localitat de Sant Rafeu, on, com dèiem al començament, morirà el 19 de setembre de 1958 el 124è de la president de la Generalitat de Catalunya, Josep Irla i Bosch. I com que aquest home va tenir la desgràcia d'haver de passar tant de temps a l'exili, li posarem, li dedicarem la cançó aquella famosa de Corrandes de l'exili que tant va popularitzar Ovidi Montllor. Però ho farem amb una versió una mica particular, perquè és una parella qui canta això. I la parella porta per nom Eugenio i Conchita. I l'Eugenio no és ni més ni menys que l'Eugenio que després ens farà riure amb els seus acudits. Per tant, en record del president Josep Irla i Bosch, aquí teniu l'Eugenio i la Conchita, la seva dona, cantant les Corrandes de l'exili.
Una nit de lluna plena amb la carena, lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu trobat a la muntanya. Avui en terres de França i demà més lluny potser, no en moriré d'enyorança, anys d'enyorança viuré. En la terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com el Vallès, no hi ha res. Que els pins senyessin la cala l'ermita del vol pujol. I a la platja un tenderol que batega com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa.
Vint de setembre del 1946, el dia que s'inaugura a la localitat francesa de Cannes la primera edició del avui mític Festival Internacional de Cinema de la Vila de Cannes. Un festival internacional de cinema que està organitzat per l'Associació Francesa del Festival Internacional de Cinema i que originalment tenia la idea de premiar la millor pel·lícula, el millor director, el millor actor i la millor actriu, només això, d'àmbit internacional. La idea sorgeix a França per consolidar la influència cultural d'aquest país en tot el món després de l'èxit de l'Exposició Universal de 1937 i també, per què no dir-ho, com a resposta a una iniciativa alemanya que ha tingut, que es va plasmar en el seu moment en el avui també famós Festival de Venècia. Un festival de Venècia on les pel·lícules es seleccionaven de la mà de Joseph Goebbels, el ministre de Propaganda d'Alemanya, que es havia autonomenat director del festival. Ja sabeu que en aquell moment associat amb Itàlia i que, per tant, el festival tenia una clara intenció política agafant pel·lícules alemanyes i pel·lícules italianes i refusant pel·lícules d'altres nacions, com era França, com era Estats Units o com era Anglaterra. Per exemple, La gran il·lusió del gran Jean Renoir va ser presentada, però rebutjada, i que va dir, doncs, bueno, nosaltres farem la contra a tot això amb l'ajut dels americans i amb l'ajut dels britànics. El nou festival va ser aprovat el 1938, el desembre de 1938, i es va preparar un boicot al Festival de Venècia aquest que havien patrocinat o patrocinat els alemanys, no? La Motion Pictures Association of America va posar tot el seu potencial a favor d'aquesta opció, igual que van fer els britànics, i qualificant el festival, proposat aquest Festival de Cannes, del Festival del Món Lliure. Per organitzar-ho es van presentar diverses ciutats, Aix-les-Bains, Alger, Biarritz, Ostende, Vichy i Cannes, que va ser la que va guanyar. Per què? Primer, perquè es va tot el sector hoteler de la vila es va posar al servei del festival, i en segon lloc perquè la ciutat també va agafar una bona part del seu pressupost, en concret 600.000 francs, i va dir que els posava per potenciar aquest festival, que a més dotaria les sales amb càmeres i tot això, de projecció i tal, per poder fer tots aquests esdeveniments, i que a més es comprometia a construir un palau del festival, enfortint així el compromís amb això, no? Intentant convertir-lo en un festival de renom internacional. Fins i tot van aconseguir que Louis Lumière, el pare del cinema, un dels pares del cinema, es comprometés a presidir la primera edició, que estava programada per l'1 de setembre del 1948. Del 1938. Però què va passar? Fins i tot els americans, un petit incís, van votar un transatlàntic, van posar tots els seus artistes de cinema dalt del transatlàntic i els van enviar cap a Europa. Però què va passar? Que el 1 de setembre d'aquell mateix any, quan estaven esperant, recordeu que estava programat per aquests dies, es produeix la invasió de Polònia per part dels nazis, per part dels de l'Alemanya de Hitler, i això va suposar que el festival fos cancel·lat. La idea va quedar adormida durant tota la Segona Guerra Mundial, fins que, acabada la guerra, es va decidir fer el primer festival el 20 de setembre, com dèiem al començament, el 20 de setembre de 1946, i que duraria fins al 5 d'octubre. Es van passar les pel·lícules, es va fer tot això, el festival va funcionar i es va començar a pensar ja en repetir. El primer que es va fer, quan es va poder, diguem-ne, va ser canviar la data del festival, passar-lo del mes de setembre al mes d'abril. Per què? Perquè, home, el sector hoteler que venia de tot l'estiu amb turistes i tot això, al setembre posar-li el festival aquest i tornar a fer tot això, es van queixar i els altres van dir, bueno, doncs ho portarem fora d'estació i per això ho van passar cap al mes d'abril. A més, d'aquesta forma, podien competir amb els festivals de Venècia i el creat Festival de Berlín, que havien avançat i que recollien totes les pel·lícules de l'any durant la primavera. Ells també hi van voler ser i així van afavorir, diguem-ne, una mena d'oposició o de lluita entre els festivals per veure qui aconseguia més històries d'aquestes. El 1947, però, el Festival de Cannes i el de Venècia van arribar a un acord de fer un sistema més o menys de rotació. Un any donarem més importància en tu i l'altre any, doncs, en mi, que es va interpretar com una rendició de França, però, bueno, van construir el Palau Croiset, que es va inaugurar a l'1 de setembre de 1947. Durant la Guerra Freda, durant tot el temps que va després de la guerra, les pel·lícules naturalment es havien seleccionat o seleccionaven amb criteris polítics. L'any que li tocava a Cannes, doncs la cosa era més europea, i l'any que li tocava a l'altre, a Venècia, doncs la cosa era més espectacular, més d'això. Es van començar a fer més canvis. Es va instaurar la Palma d'Or a l'any 1956, es va dissenyada per Lucien Masson, i el festival es va consolidar com el número 1 perquè, d'alguna manera, va tenir molt en compte la veu dels directors, no tant la pressió política, cosa que a Venècia sí que es va produir. El 1954 es va fer el canvi definitiu, la Palma es va convertir en el símbol del guardó, el símbol del festival i el guardó que s'entregava als guanyadors, i després es va entrar en una certa via de que en diuen, definien com a sensualització. Es converteix en un festival que té imatges prohibides. Una sessió fotogràfica amb Robert Mitchum acaba amb un topless de l'anglesa, de l'actriu anglesa Simone Silva, que li dona un toc de glamour, però afortunadament el festival se n'adona i diu, no, jo no vull entrar per aquí, jo vull ser el festival un punt de trobada de la indústria del cinema. Els anys 60 estaran dominats pels directors, Buñuel, Fellini, Antonioni, etc., i començaran a crear-se les seccions paral·leles. El 1962 es crea la Setmana de la Crítica, que és la primera secció paral·lela del festival. Venen després, doncs, la sessió del director, la secció dels realitzadors, que comencen a organitzar-se com a setmanes o quinzenes, convertint el Festival de Cannes en el més prestigiós i festival de festivals. I clar, un festival d'aquesta envergadura dedicat al cinema es mereix una cançó que també hagi estat dedicada al cinema. I quina posar, si no, la cançó del mític Luis Eduardo Aute que porta per títol Cine, Cine, Cine. Nosaltres us deixem amb aquesta cançó i tant el Toni Olivella com el Marc Pujol, com la Goretti Martínez, com un servidor de vosaltres, Francesc Morgades, us emplacem la setmana que ve per una altra edició d'aquest 5 a la setmana. Que vagi tot bé i aquí teniu Luis Eduardo Aute, Cine, Cine, Cine. A reveure.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Mac Mahon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.